Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. L'Audiència Nacional ha citat l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, a compareixer per videoconferència el proper dilluns, just minuts abans de començar el judici contra ell i els seus fills per diversos delictes de corrupció. El tribunal vol examinar l'estat de salut de l'expresident. A la compareixença també estan citats els metges forenses que van fer un informe sobre els problemes de salut de Pujol, així com la resta de parts. L'expresident va ser ingressat ahir diumenge a la Clínica Sagrada Família de Barcelona a causa d'una pneumònia de la que evoluciona favorablement. I el president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, nega cap responsabilitat en el retard de l'enviament de l'ES Alert al Dia de la Dana i reitera les acusacions a l'EMET i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de no alertar sobre la situació del barranc del Pollo. Mazón ha defensat que va fer una vintena de trucades, però admet que no va sentir la que li va fer la consellera d'Emergències, Salomé Prades, a les 7 de la tarda perquè estava caminant pel carrer i duia el mòbil a la motxilla. Ho ha dit en la compareixença a la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats, on ha defensat que aquell dia va mantenir la gent igual que Salvador Illa ho va fer el 12 d'octubre amb els aiguats a les Terres de l'Ebre.
La razón por la que mantuve mi agenda es la misma razón por la que con la misma alerta roja, todavía sin saber cuáles iban a ser las consecuencias, porque las consecuencias obviamente no las podíamos saber, no hace ni un mes el president de la Generalitat, y no le acuso, de la Generalitat de Cataluña, el señor Salvador Illa también mantuvo su agenda, vale. con una alerta roja.
I la defensa de Carles Puigdemont demanarà al Tribunal Constitucional que aixequi de manera urgent l'ordre de detenció contra l'expresident. A l'escrit argumenta que s'ha d'incorporar l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia i també les conclusions de l'advocat general. La defensa demana al Tribunal que declari que la suspensió es mantindrà fins que el Tribunal dicti sentència ferma o fins que hi hagués qualsevol incidència sobre la llei d'amnistia que n'alterés la seva eficàcia. I el centre de Tortosa es connectarà amb l'Hospital Universitari Verge de la Cinta amb la construcció de dos nuclis d'ascensors que formen part de l'ampliació de l'equipament sanitari. Les obres duraran 8 mesos i comportaran certs problemes de mobilitat. I darrer apunt, el Barça ja ha confirmat que tornarà al Camp Nou aquest dissabte, dia 22 de novembre, a 4:45 de la tarda, davant l'Atlètic Club. L'oficialitat arriba després que el club ha rebut per part de l'Ajuntament de Barcelona el permís de la llicència fase 1B, que permet tenir una capacitat a l'estadi de més de 45.000 espectadors. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 17 de novembre i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
Bon dia, comença la setmana amb un temps tranquil, radiant, força nítid i amb una atmosfera força transparent i neta. Una mica de vent, així sí, que està bufant, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, i al llarg d'aquesta tarda i vespre el vent també s'anirà accentuant a les comarques de la Costa Brava, amb núvols que de moment no són gaire importants. Alguns de prims que van entrant des de l'Ebre, allà sí que el cel en algun moment estarà una mica més moix, però sense pluja, i sí que alguna nuvolada arribarà a desenvolupar-se entre el Garrotxa, el Ripollès, la Selva, el Gironès, l'interior de l'Alt Empordà o també al voltant del Montseny, i en aquests indrets sí que hi haurà algun ramet aquesta tarda i vespre. Independentment, núvols ben arrapadets a la banda més alta del Pirineu, cap a l'Aran, cap al nord d'Andorra, nord del Pallars Sobirà, allà amb algun floc de neu al voltant dels 1.700 metres de cota. Pel que fa a la temperatura, arribarà a ser agradable amb aquest sol que farà a moltes comarques. El dimarts, també tranquil·litat, força sol, però farà més fred que avui. N'estarem pendents a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats, coincidint amb el 50 aniversari de la mort del dictador Franco, parlarem de l'exposició que es farà al Prat de Llobregat per commemorar l'efemèride i reflexionar. En parlarem amb Marga Gómez, directora de l'Arxiu Municipal del Prat. I acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva, avui per parlar de futbol, bàsquet i analitzar el que ens ha deixat el cap de setmana, però també el que tenim per endavant. A partir de les 5 coneixerem la castellarenca Lara Company, arquitecta i artista interdisciplinar. Continuarem amb el món de l'empresa per descobrir Quimera, empresa creada per dos santcugatencs, dedicada als jocs de taula. I acabarem amb cultura per parlar amb el sabadellenc Jaume Ibars del seu nou àlbum per celebrar els 25 anys com a músic. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. El Teatre Principal va acollir un any més el lliurament de les distincions terrassenc de l'any. En aquesta 56a edició, el reconeixement ha recaigut en tres terrassenques que han destacat en els àmbits esportiu, Berta Avellan, científic, Estel Cardellac, i artístic, Lídia Muniesa. Avellan s'ha convertit en una referent internacional del trial femení. L'actual campiona del món de trial GP suma també 6 subcampionats i diversos títols mundials per equips, consolidant-se com a ídol per les noves generacions. En l'àmbit científic, Cardellac, doctora en ciències de l'UPC i investigadora a l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, ha estat reconeguda per la seva expertesa en el canvi climàtic. I la música i pedagoga Lídia Muniesa és mestra a l'escola Àgora, promou la música clàssica entre infants i joves en risc d'exclusió a través de l'espai musical de Can Anglada i va ser reconeguda com a músic de l'any de Terrassa 2023. El Centre Cultural Social, organitzador, ha rebut enguany 25 candidatures per al Terrassenc de l'any. La glosa dels premiats va anar a càrrec del periodista Josep Villagrassa i la gala es va culminar amb el ball d'homenatge de la Liga de Terrassa i una actuació de l'Esbar del Social.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Èxit en l'oferta de casals de Nadal de l'Ajuntament de Sabadell. L'administració n'ha ofert 3 i en poc menys de 3 dies ja s'han exhaurit les places disponibles per a aquest servei. Es tracta d'unes activitats que es fan en dos torns, del 22 al 24 de desembre i també del 29 al 31 del mateix mes, i estan destinats a infants, infantil i primària. Per la regidora d'Igualtat, Rosa Pareja, l'èxit de convocatòria posa de manifest que són espais molt necessaris.
I han tingut molt bona resposta, el que demostra que les polítiques de conciliació són molt necessàries. Aquests casals estan financiats pel Pla de Corresponsables del Ministeri d'Igualtat a través del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya.
Per aquesta necessitat, l'Ajuntament ha ampliat els casals disponibles passant-ne de 2 a 3. Aquests espais es faran al Centre Cívic de la Creu Alta, al de la Creu de Barberà i també al de Gràcia.
Gràcies, Júlia. I de Sabadell passem a Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. L'Associació de Veïns de Progrés reclama una transformació urbana del barri que prioritzi l'accessibilitat i millori la qualitat de vida dels veïns. Ho han fet en una jornada festiva i reivindicativa al voltant del mercat, on també han demanat la modernització dels carrers i places. L'acte ha posat en manifest la necessitat que el Progrés esdevingui un barri per les persones amb mesures que facilitin la seva mobilitat i restringeixin l'accés al trànsit rodat. És per això que consideren cabdal que les principals vies del barri, com el carrer Guifré, Providència, Güell i Ferrer, o al Fons 12, es converteixin en una zona de referència per a vianants. Un passeig que permeti alhora fer créixer l'eix comercial de proximitat. Núria Escudé, membre de la Comissió d'Urbanisme de l'Associació de Veïns, apunta que també cal una modernització de l'espai públic, ja que la manca d'inversions i de manteniment al barri n'ha provocat el deteriorament.
Fer un procés de transformació urbanística del barri, doncs tenint en compte doncs, que fos un procés participatiu. I nosaltres volíem fer del barri Progrés que tingués un centre urbà peatonal, perquè el que fan és teixir xarxa, que creiem que la situació del barri és molt lamentable, la situació de tots els carrers, de totes les voreres, té moltes mancances de manteniment.
Una de les principals reivindicacions de l'Associació de Veïns és la reforma integral i dignificació del Mercat Torner, que el 2026 celebrarà el seu centenari. En aquest sentit, l'entitat explica que al febrer van sol·licitar una trobada amb l'Ajuntament per abordar-ne el futur, però que ara per ara no s'ha produït. És per això que demanen una reunió per aportar propostes conjuntes que puguin satisfer a tothom. Durant la jornada també s'ha posat sobre la taula altres demandes veïnals, per exemple, la remodelació de diverses places del barri, com la de Països Catalans, Ernest Lluc o la del Gas, perquè disposin d'instal·lacions infantils renovades i esdevinguin refugis climàtics per la ciutadania, la creació d'una llar d'infants pública del districte 1 o que una nau municipal, la tocada de l'Institut La Llauna, es converteixi en el proper casal jove de Badalona.
Gràcies, Anna, i ara seguim al litoral, però des del Prat de Llobregat, Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament del Prat ha signat un conveni amb l'entitat ecologista d'Epana per tal de sumar esforços en l'oposició a l'ampliació de l'aeroport. L'associació és la que va denunciar davant la Unió Europea el continu deteriorament del delta del Llobregat, a partir del qual les institucions comunitàries van interposar una carta d'emplaçament a Espanya el 2021 per revertir-ho. De fet, des de d'Epana insisteixen que encara no s'han executat les mesures compensatòries de l'anterior creixement de la infraestructura. Escoltem José García, vicepresident de l'entitat.
A més de solucionar el problema, el que tenen és que veure quin és l'estat final en què quedarà una vegada hagi solucionat el problema. Per això, el pla director es pot fer o no es pot fer, però l'avaluació ambiental no es pot fer, com a mínim, fins que s'hagi restaurat l'estat de la natura que hi havia abans de l'anterior ampliació de l'aeroport.
Tot això es concreta bàsicament en l'intercanvi d'informació per fer un comú a una ampliació de l'aeroport que ja va anunciar el propi govern català.
Gràcies, Lluís. I ara tornem al Vallès. Ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Un centenar de persones van donar suport al vespre de dissabte a la inauguració dels 40 anys dels bombers voluntaris de Castellà a l'Arxiu d'Història, en un espai on els assistents poden trobar l'evolució i la història d'aquest cos local. Oriol García, cap dels bombers, explica el que ha significat per ells aquest espai expositiu.
40 anys no es fan cada dia i, bueno, ens va fer molta il·lusió a tots els companys a celebrar-ho, no? Clar, són 40 anys de serveis al poble i a Catalunya i, clar, bueno, vam exposar el primer part del primer servei que es va fer i material que no es pot dir vell, però sí, antic, no? Perquè des del principi fins ara, pues, bueno, gràcies a Déu, tot ha evolucionat, no?
Fotografies d'actuacions, materials, cascos, eines, mobiliari, així com vehicles antics, ens conviden a un viatge al passat i al present del cos de bombers local, on s'ensenya la manera d'actuar i de prevenir. L'exposició obrirà els dissabtes a la tarda i els diumenges al matí fins al pròxim 21 de desembre.
Gràcies, Albert. I ara, abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
Els desperfectes en diversos centres educatius de Sant Cugat provocats per l'aiguat que va caure a la ciutat el passat 6 de novembre ha estat la gota que ha fet vessar el got de la paciència de les associacions de famílies d'alumnes, l'AFA, del municipi. La coordinadora d'AFA ha denunciat la situació de deteriorament i manca de manteniment que pateixen moltes escoles i instituts públics, agreujada pel fort episodi de pluja. Les famílies han presentat una instància formal a l'Ajuntament, al Departament d'Educació i als Serveis Territorials, exigint una actuació urgent i coordinada. La regidora d'Educació, Carme Ardit, ha manifestat la voluntat de l'executiu local d'arreglar tot el que es pugui i ha assegurat que s'ha instat a la Generalitat perquè actuï amb tot allò que és la seva competència. Segons explica la coordinadora en un comunicat, l'aiguat va provocar goteres, filtracions, humitats i inundacions a centres com el Gerber d'Orlac, l'Escola Bressol Municipal al Tricicle, el Joan Maragall, el Pi d'en Xandri, el Collserola, l'Olivera, el Pins del Vallès, l'Institut Escola Catalunya, l'Arnau Cadell i l'Angeleta. Les DAF alerten que no és un cas puntual, sinó un problema estructural. Carme Roca és la portaveu de la coordinadora DAFAS.
No pot ser que cada dos per tres, cada vegada que plogui, s'hagi d'interrompre l'activitat, s'hagin de, no, de treure aigua, de posar galledes per recollir l'aigua de les goteres, que no es puguin accedir per les portes principals perquè sota de la porta hi ha, bueno, que cau una cascada d'aigua per la porta principal.
En declaracions a Cugat Mèdia, la regidora d'Educació, Carme Ardit, ha parlat sobre les competències de cada administració. L'Ajuntament es cuida del manteniment de les escoles de primària, mentre que la Generalitat ha de fer-se càrrec de les inversions. Pel que fa als centres de secundària, tant el manteniment com les inversions recauen del tot en el departament. Finalment, les escoles bressol són de titularitat municipal.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
La mort de Franco ara fa 50 anys va suposar la primera passa en el desmantellament d'un règim dictatorial que va infiltrar-se en totes les estructures de poder per tal de controlar la societat i reprimir-ne la dissidència. Des de la fi de la Guerra Civil, el 1939, fins a la mort del dictador, l'any 1975, el món va passar per diferents canvis que van obligar el règim a adaptar-s'hi per sobreviure. Des de divendres, una exhibició commemora l'efemèride i ens convida a reflexionar al cèntric espai cultural del Prat de Llobregat. Marxem cap allà on tenim a Luis Rodríguez Alonso. Molt bona tarda, Luis.
Bona tarda. Coincidim amb el 50 aniversari de la mort de Franco. El cèntric espai cultural inaugura l'exposició La dictadura quotidiana, viure sota el franquisme, una mostra que vol donar a conèixer els mecanismes que va fer servir la dictadura per controlar la població i l'evolució del règim al llarg dels anys. La mostra obrirà portes al públic aquest mateix divendres i per començar a fer una mica de boca del que trobarem som amb la directora de l'Arxiu Municipal de Prat, Mara Gómez, que tal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també amb la Olga Duque, que tal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs expliqueu-nos en primer lloc, doncs, més enllà dels organismes de repressió de l'Estat durant el franquisme, com s'ho va fer la dictadura per permetre doncs, a totes aquestes capes de quotidianitat?
Bé, de fet, des de l'àmbit de patrimoni cultural hem ofert a la ciutadania diferents exposicions que han anat explicant aquestes facetes més fosques del franquisme, la repressió, la mateixa guerra, però ens faltava aquesta part que parlés de la vida quotidiana de les persones. Com és possible que durant tants anys, gairebé 40, una dictadura es pogués mantenir? De fet, és l'única dictadura feixista que després de la Guerra Mundial sobreviu i sobreviu amb el reconeixement internacional. Aquest va ser un dels factors principals pels quals la dictadura es va mantenir. A nivell quotidià, a nivell de les persones no compromeses políticament, com els hi va afectar? Pensem que en una població tan petita com el Prat, gairebé totes les famílies tenien com a mínim una persona propera que havia anat al front, que havia fet la guerra. Per tant, tots eren enemics del règim i això, sabent com el règim havia actuat i no només amb les persones destacades sinó amb la resta, ara últimament s'estan estudiant no només les fosses sinó també els camps de concentració que va obrir Franco. Per tant, tota aquesta gent sabia molt bé el que era la repressió del franquisme i el que es va emportar amb elles va ser la por a la repressió. La por va ser el principal instrument que va utilitzar el règim per perpetuar-se i per aconseguir aquesta estabilitat.
Quins elements podem trobar en aquesta mostra i que mostren doncs, precisament aquesta part més quotidiana que, com deia la Marga, no? S'ha explicat des de moltes altres vessants també doncs, al franquisme aquí al Prat, però aquesta encara no. Per tant, quins elements podem trobar i que potser són novedosos, no?, que no hem pogut veure en aquestes altres mostres?
Bueno, primer comencem fent una petita introducció per les fases aquestes que ha comentat la Marga que passa al franquisme, perquè no és estàtic, sinó que va evolucionant al llarg dels anys, i després sí que trobem altres plafons que ja sí que els aterrem al que és el municipi del Prat i on expliquem aquests fonaments en els que es va basar el franquisme, com és la família, l'educació, l'educació i la societat, i llavors s'expliquen també en relació a una sèrie d'objectes que també mostrem.
Marga, volíem preguntar-te també, més enllà de reprimir la societat, també el franquisme volia adoctrinar-la, com ho feia més enllà de la forma més, més evident, no? Que és, per exemple, doncs, les escoles, no? Suposo.
De fet, els tres puntals del règim era la família, l'educació i el treball. Nosaltres hem muntat el nostre discurs una mica a partir d'aquests tres elements, donant-los la volta. És a dir, els principals elements de control, més enllà de la censura i de la repressió, tot el teixit associatiu va ser dissolt i tot allò que es va voler reorganitzar va haver de passar per uns filtres molt durs que van fer que la majoria de les entitats desapareguessin. A nivell escolar, la doctrina nacional catòlica es va imposar a totes les escoles, amb tot el que implicava això. Tota la generació que ha anat a aquestes escoles saben què vol dir això. Uns continguts manipulats, una violència exercida pel professorat, segregació, abandonar l'escola molt aviat per anar a treballar, tot això. En el món del treball no hi havia sindicats, no hi havia drets laborals, era la patronal qui feia i desfeia el que volia. I en el nivell de la família tenim un sistema patriarcal basat amb el domini absolut del mascle sobre la femella, mascle en el sentit pare, germà o pare o espòs segons les situacions, i contra la totalitat de dones de la família. Aquests són els mecanismes que es perpetuaran durant aquests 40 anys.
Abans comentaves que, clar, el franquisme viu diverses etapes. Com s'ho va fer per mantenir-se viu al llarg de tot aquest temps, i que suposo que també això es recull a la mostra?
El franquisme va tenir la suficient habilitat com per adaptar-se a les conjuntures en cada moment. És a dir, el principal factor que va desmuntar l'oposició del règim va ser el reconeixement internacional. Això va ser un cop molt dur contra tots els opositors que estaven a l'exili o als interiors i que intentaven reorganitzar-se contra el franquisme. El fet que el resultat de la Segona Guerra Mundial fos el que va ser, amb una URSS potent, amb la Guerra Freda, la política de blocs, va fer que les potències europees i els Estats Units preferissin una dictadura militar a la que li van anar traient tots aquells elements externs, només aparents, que el vinculaven amb els nazis i els feixistes italians, per tal de que no entrés el comunisme com ja havia passat amb els fronts populars a Espanya, França, altres països, no? Per tant, preferien una dictadura que era un enemic més per lluitar contra el comunisme que representava la URSS. Per tant, aquest va ser el principal motiu. I a partir d'aquí, saber aprofitar la conjuntura de les diferents situacions econòmiques per les que estava passant a Europa. L'obertura coincideix amb el desenvolupisme també, amb la industrialització, amb l'arribada del turisme, amb les remeses dels immigrants que anaven a treballar a Europa. Tot això ho va saber aprofitar el règim per perpetuar-se.
Olga, volem preguntar-te també, a l'exposició es mostren documents, fotografies i objectes que il·lustren com va ser precisament aquesta evolució. No sé si podries destacar alguns d'aquests documents o elements en si més no que es poden veure en aquesta exposició.
Doncs com a elements tenim plaques del carrer, perquè una de les coses que va fer el franquisme va ser canviar els noms de carrer, castellanitzant,
sí.
I després també canviant noms que podien abocar a la República. També tenim una ràdio que també parlem de com va fer propaganda per difondre el règim. Què més?
Tenim materials que procedeixen de l'escola Joan Maragall, que era l'escola més antiga que tenia el Prat, i que està format per tots aquells materials que distribuïen a les escoles, doncs, per fer les classes, des de discursos de Franco a banderes amb l'Aguilucho.
Exacte. Què més tenim també? El Sina, que també va ser molt, molt important també per fer aquesta propaganda, no? Perquè abans de que comencés la pel·lícula feien el nodo i totes les pel·lícules tampoc no es podien projectar, havien de passar tota una censura, no només que eren doblades per treure allò que no volia el règim que es pogués escoltar, sinó que havien de passar per una censura.
I la gran obra del franquisme al Prat, que va ser la reconstrucció del temple parroquial, amb tot el que tots els mecanismes de control vinculats a una cosa que aparentment és tan senzilla com reconstruir un edifici enderrocant, no? Les pressions del règim per aconseguir diners per reconstruir aquest temple. És a dir, el que fem és utilitzar tot allò que teníem a l'arxiu i a la col·lecció de material per donar la volta als objectes i situar-lo en el context del que va ser viure sota una dictadura.
L'exposició s'inaugura, a més, tot just el dia després de la mort de Franco, del 50è aniversari. Olga, explica'ns, doncs, per què aquesta família, de quina importància també té, doncs, això, que aquesta coincidència en el temps, evidentment.
Bueno, clar, hem de constatar, no?, aquests 50 anys que fa de la dictadura, i com la Margadet també és tancar com un cicle de totes aquestes exposicions que hem explicat, des del franquisme a la república. Pues ara explicar aquesta quotidianitat, no?, que és el que es va viure durant aquests 40 anys de dictadura.
La mort de Franco ens ha de servir per tornar a explicar què va representar una dictadura. Sembla que se'ns oblida massa sovint què vol dir una dictadura. No hem parlat massa del franquisme, no hem parlat massa de la guerra, no hem parlat massa de la repressió. La situació de la societat actual, les opinions de molts joves són molt preocupants. És important que continuem fent molta pedagogia, per això també aquesta exposició l'oferim a les escoles perquè vinguin a visitar-la i perquè també en prenguin consciència del que va ser. No hi ha res pitjor que l'oblit, i sobretot l'oblit intencionat. Per tant, és la nostra obligació continuar treballant perquè aquest oblit no es produeixi.
Això t'ho va dir, no? Darrerament hi ha mostres molt preocupants per part del jovent, amb opinions, doncs, que consideren que fins i tot una dictadura, doncs, no estaria tan malament com a forma de govern. I en aquest sentit, això, l'Expo vol, l'exposició vol reivindicar tot el que va suposar el franquisme, perquè la història no s'ha de repetir en aquest sentit.
Clar, perquè és que la gent que ara reivindica la figura de Franco és gent que no va viure una dictadura, llavors està bé que puguin venir i veure i llegir què és viure sota una dictadura.
Ja per acabar, volíem preguntar-los també, hi haurà vistes guiades, imagino, no?, com en les altres exposicions que heu fet també aquí al Cèntric, no? O no sé si també hi haurà activitats com xerrades o alguna cosa.
Hi haurà visites guiades a les escoles principalment, però també al públic en general, i estem treballant també en l'organització de diferents taules rodones que ens permetin aprofundir en diferents aspectes dels que hi ha a l'exposició o d'altres que són col·laterals i que aquí els hem tractat només lleugerament, no? L'organització, la clandestinitat, els intents d'oposició al franquisme, la vida quotidiana de col·lectius profundament castigats pel franquisme, com tot el que és, no només les dones, sinó tot el col·lectiu LGTBI que va patir profundament la repressió. Tot això intentarem donar-li veu en totes aquestes activitats paral·leles que muntarem i que ja us anirem informant.
A més, per coincidir en el temps, i acabo amb aquesta pregunta, el cicle Diàlegs doncs, portarà una persona doncs, destacada com és David Uclés, que ha presentat un llibre que també que precisament aborda d'alguna forma no? doncs, aquesta mateixa quotidianitat de la dictadura franquista. Marga, doncs això.
El cicle Diàlegs és un cicle, i aprofito per fer propaganda, que ens obliga a reflexionar, que ens obliga a pensar. No són temàtiques fàcils, no són convidats fàcils, però és molt important que com a societat també fem l'esforç d'escoltar tots aquells que tenen alguna cosa important a comunicar-nos, encara que no sempre estigui alineat amb el que nosaltres pensem, però que és important que fem aquesta mirada. A Diàlegs sempre hi ha coincidències amb alguna de les activitats que fem en el Centre de Patrimoni o a la biblioteca, però insisteixo, el conjunt del cicle és molt interessant i convido tothom a que vingui a veure'l.
Ho podeu consultar a prat.cat, a la part de cultura, també la gent de Maria mateixa, doncs teniu totes les cites que hi ha. I ja per acabar, Olga, no sé quina data hi ha de tancament d'aquesta doncs, exposició, si no haurà divendres, fins quan la podrem veure?
La podrem veure fins a la primavera. La podrem visitar i la podrem gaudir durant tots aquests mesos.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a les dues i bona tarda. I això, ens retrobem divendres en aquesta inauguració de l'exposició.
Perfecte. Fins divendres.
Gràcies.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Dos quarts de cinc de la tarda, temps de tertúlia, i avui dilluns, tertúlia esportiva. Per tant, anem a saludar els nostres tertulians. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda, Carme.
Molt bona tarda. Raül Chao, periodista Sabadell. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Com anem?
Molt bé. Eduard Pomares, soci del Barça.
Bé.
Culer, gurú de la tertúlia.
Bona tarda a tots i totes. Bona tarda.
Bona tarda.
I visca el Barça abans de començar, eh?
Ai, visca... Escolta, avui...
Havem-vos campus.
Ja. Mira, precisament...
Ha vingut públic, eh? Ha vingut públic aquí a l'estudi de la Ràdio Municipal, eh?
Ah, sí?
Aplaudir al... Sí.
No seràs tu.
Està aficionat l'Eduard. Soc jo, però queda com si aquí 20 persones.
Home, si vols convidar públic, tampoc no està de més. Hi ha espai, eh? Això, precisament, comencem pel més recent, que és l'oficialitat perquè el Barça ja pugui disputar els seus partits al Camp Nou, al nou Spotify Camp Nou. Dissabte serà ja l'estrena, no, Eduard?
Si no hi ha cap novetat, que esperem que no, a un quart de cinc, Barça-Bilbao.
Val. T'esperaves que fos aquesta el dia de l'estrena?
No, jo m'esperava el cap de setmana després per una qüestió no tan esportiva, sinó més emotiva.
Per què?
Perquè el dia 29 és el 126è aniversari de la Fundació del Barça. Ah. Jo pensava que ho farien coincidir precisament amb el dia 29 de novembre, que és el partit contra l'Alavés. Però bueno, contra el Bilbao, benvingut sigui.
Està bé. I escolta, ja està clar, tu com a soci, m'imagino que ja aniràs, perquè tu també ets abonat i tens el passi de temporada?
Sí, bueno, jo de fet porto ja dues temporades i mitja a l'exili i amb ganes de tornar a casa. A veure si en Puigdemont ja pot tornar ràpid també.
Val, no vas anar, no?, a l'entrenament d'aquella jornada de portes obertes, i vas anar o no?
No, m'agradaria, jo per molt mal Barça que sigui, primer és la feina, o sigui, un divendres a les 11 del matí,
ja.
Doncs gairebé que no.
Val, i això com funcionarà a partir d'ara? Ho teniu clar o no?
Bueno, funcionarà, en principi funciona igual que el passe de temporada de Montjuïc. És a dir, el Barça envia un correu als socis uns 10-15 dies abans del partit perquè confirmis la teva assistència amb les dades de tothom qui ha d'assistir al partit. I un dia abans, o el mateix dia, t'envien un QR amb les entrades.
Et confirma la localitat, no?
Sí. El que passa és que no tens mai la mateixa localitat. O sigui, tu ets abonat en una determinada zona. I dintre d'aquesta zona doncs et van ubicant doncs, a diferents files i seients. Val. I no repetim mai el mateix seient.
Això serà fins que s'acabi la temporada, no?
Bueno, fins que s'acabin les obres. Aquesta temporada i la temporada que ve ja veurem. Perquè si seguim igual, doncs també hi haurà una mena d'aleatorietat dintre de les zones.
Ja.
És un tour gratuït pel Camp Nou.
Perdó?
És un tour gratuït pel Camp Nou.
Ah, això sí, no, estem veient tot el fonament. L'estadi olímpic, que no havia estat en medida amb el conec de Piapà, o sigui, entrada nord, entrada sud, pujar i baixar escales, o sigui, no...
Bueno, ara també l'enyorareu, l'estadi olímpic, no?
No, ja n'he tingut prou.
De pujar a la muntanya, no?
Ara, una altra cosa, estem parlant dels partits de Lliga, però la UEFA ja ha donat l'okay, el vistiplau?
Sí, jo crec que la UEFA va ser el que va donar abans del vistiplau, inclús abans que l'Ajuntament, perquè abans de començar la Champions ja ho va dir que el Barça tenia un permís, entre cometes, especial per poder jugar tant a Montjuïc com al Camp Nou quan estigués acabat.
Val.
Cosa que també em va sorprendre, perquè la UEFA la temporada anterior ja va dir que si es començava amb un camp s'havia de jugar tota la temporada dels partits de guerra en aquell camp. En canvi, amb el Barça han fet una excepcionalitat, cosa que realment em sorprèn.
Exacte.
De la màfia UEFA.
De la màfia. Escolteu, comencem parlant del clàssic, el clàssic femení que es va disputar dissabte en horari de tarda, primera hora de la tarda, a l'estadi Lluís Companys. No sé si vau poder veure el partit, però jo us pregunto, vau tenir la sensació que és el clàssic més clàssic de tots els que s'han disputat fins ara? Ui, silenci.
Raül, en quin sentit ho dius?
Perquè hi va haver doncs, la tensió, els freca-freca, podríem dir la incertesa fins a un cert moment del partit, el creixement que se li pot veure al Madrid com a conjunt. O sigui, va ser més clàssic que els altres clàssics?
Bueno, això jo crec que té diverses explicacions. La primera, jo crec que el Madrid guanyés l'última vegada que van jugar contra el Barça a Montjuïc pot ajudar a que el Barça volgués sortir al 100% i no al 50% com potser sortia abans, perquè amb el 50% potser li donava guanyar aquests partits, però ara sí que ha de jugar al 100%, no? I aleshores jo crec que això a les jugadores els hi motiva molt. I després crec que també ajuda que posin aquests partits quan hi ha descans de futbol masculí, perquè així té una tensió encara pels mitjans de comunicació més gran i li dona més bombo, no? Perquè al final veies les principals portades dels diaris de dissabte a la tarda abans que jugués la selecció espanyola i tothom era del clàssic femení.
Miqui.
Jo crec que era una victòria que era molt previsible. El que passa és que potser doncs, el Barça el que va fer és a posar-se allò que diuen el món de feina, no? I treballar i evitar doncs, una mica el que va passar amb la Real i el que va passar l'edició anterior, no? Per tant, jo crec que el Barça el que li ha servit durant totes aquestes setmanes, amb la derrota amb la Real i també doncs, el derbi o el clàssic de l'any passat, és doncs, que ha de guanyar els partits al 100% i no ha de baixar pistonada en cap moment.
De totes maneres, entenc que apunteu a l'actitud de l'equip del Barça, però tot i que encara es mantenen les distàncies entre un equip i l'altre, jo diria que sí que es va notar una certa millora en l'equip del Real Madrid, que encara podríem dir que li falta, no?, per arribar a l'alçada d'un equip que és sòlid, que és compacte, que es coneixen de pe a pa i que no... i que té poques fissures si no és precisament per l'actitud, no? Eduard. Aviam,
jo estic d'acord, estic d'acord amb tu, és a dir, fins al 2-0, o quan estàvem 2-0, que van pitar el penal en contra al minut 83, que el Madrid hagués marcat, jo crec que hagués hagut partit fins última hora. Mm. És veritat que jo el Madrid el vaig veure millor que en altres ocasions, o sigui, pressionant, va haver-hi moltes fases del partit que la pilota estava més al camp del Barça que al camp del Madrid.
Sí.
Han millorat, de tota manera, com deia el Toril, no? Vull dir, cal dir que estem molt més cerca. No veig aquesta proximitat, encara els hi queda. Home, de 22 partits n'hem guanyat 21, n'hem marcat 82 gols i ens n'hem fotut 11. Això d'estar a prop no sé on és.
Ja. Si mirem la classificació, per darrere del Barça no tenim el Real Madrid, eh?
Han passat amb la Real, no? Suposo.
Hi ha l'Atlético de Madrid, hi ha la Real Societat, que estan empatats, aquí sí, amb 24 punts, i després hi ha el Real Madrid. Per tant, jo no sé si aquesta lliga veieu que s'hagi ampliat una mica més el ventall de candidats, o és això, és puntual i és circumstancial, ara mateix?
Bueno, jo crec que la lliga s'ha... La Lliga s'ha ajuntat bàsicament perquè el Barça ha deixat de tenir una plantilla amb 25 titulars i 25 internacionals i les 25 millors jugadores del món estaven al Barça. Però què passa? Que aquestes jugadores que volen també volen diners, i al final quan creus prestigi a la marca Barça s'han decidit anar moltes a la Premier o a altres lligues, perquè al final juguen 11 i poden entrar unes quantes més des de la banqueta. Què passa? Que a més el Barça està patint una situació econòmica bastant difícil i que està produint aquest any que hi hagi jugadores d'edat molt joves del B que estiguin debutant amb el primer equip, o jugadores que tinguin fitxa amb el primer equip amb edats que possiblement encara no haurien d'estar allà. I això que facilita que equips com la Real, que abans amb la Natàlia Arroyos competia de tu a tu amb aquests equips i que va patir doncs també una davallada, doncs que ara torni a estar una altra vegada a dalt, que el Madrid vagi intentant ficar-se mica en mica, perquè al final crec que és positiu que ajudi al creixement de la Lliga del Futbol Femení, però igualment la distància amb el Barça encara és molt gran. El Barça on ha de tenir compte és amb la Champions, que l'any passat va patir més el compte i que va perdre la final perquè no va fer una final molt bona, no? Aleshores, aquest any hi ha equips com l'Arsenal que s'han reforçat molt bé, tens el Chelsea, tens altres equips que també no estan jugant a competicions europees, però que van camí de zero, com el London Lions, on està jugant la Jana Fernández, i que al final crec que has d'apostar també i continuar apostant, perquè si no al final algun dia tindràs un ensurt.
Què apuntaves, Eduard?
Pues ja se m'ha anat del cap, però bueno,
una doncs miqueta... passa palabra, no?
O... No, una mica, voldria enllaçar això amb el tema de la Champions, és a dir, estic d'acord que hi ha equips molt forts al Champions, ell apuntava al tema de l'Arsenal. Bueno, l'Arsenal no oblidem que en 4 partits ja n'ha perdut 2. L'altre dia va perdre el camp del Bayern per 3-2, tot i guanyar 0-2 a la mitja part, i el Barça va guanyar per 7-1 al Bayern. No vull dir que l'Arsenal no sigui rival, però jo apunto molt més al Chelsea. Un partit definitiu serà, per mi, definitiu serà aquest dijous, sí, al camp del Chelsea. Tot i que encara en faltaran 3 per acabar la primera fase, però qui surti d'aquí sortirà molt reforçat, independentment del Lyon, que jo, per mi el Lyon, si no queda primer, quedarà segon. I el Barça ha d'anar a buscar això, quedar o primer o segon.
Com apuntaves, Eduard, Chelsea-Barça dijous, però dimecres hi ha un Arsenal-Real Madrid, també de Champions.
Ah, doncs ja disfrutarem un dia abans.
Ah, doncs mira.
I la setmana vinent hi ha la final de la Nations League, que és a dir, l'anada es juga fora de casa i la tornada es juga, juraria que és el camp de l'Atlético de Madrid, que coincideix amb el partit de l'Atlético Madrid-Barça, si no m'equivoco. I ho dic pel tema Aitana, no? Que Aitana va jugar l'altre dia de suplent a causa d'aquestes molèsties. Entenc que dijous jugarà contra el Chelsea perquè és el partit de la jornada de la Champions i un dels partits que millor pots veure a nivell de futbol femení. Així que... I bueno, i que al final la selecció espanyola és el 90% jugadores del Barça.
Abans, mira, se m'ha passat comentar una cosa, i és que, bueno, se'n va parlar la setmana passada a propòsit precisament de la visita amb nocturnitat i alevosia que va fer Leo Messi a l'estadi, per parlar de la inauguració del Camp Nou, de l'homenatge a Messi i totes aquestes històries, i ja se n'ha parlat també molt d'aquesta estàtua que suposadament el president Laporta va dir que, escolta, que si la família dona el seu ok, cap problema, endavant. M'agradaria aprofitar que tenim a un soci del Barça per preguntar-li què li sembla tot això.
Bueno, a mi em sembla la pantomima. O sigui, el fet de que el Messi anés al camp del Barça aquelles hores de la nit amb un camp amb obres i això, primer em va semblar una falta de respecte. No sé qui el hauria de deixar entrar, però jo per mi el Messi ja es va acabar el 8 d'agost del 2020, jo per mi el Messi ja està sacrificat. Jo no el vull ni tornar a veure en pintura, ni monuments, ni homenatges, ni res de res.
Vols dir?
Així de clar ho dic. I he disfrutat molt amb ell. Però això és com l'amor, quan s'acaba, s'acaba.
Bueno, però això és rancúnia.
No, és posar les coses al seu lloc.
Bueno.
No, jo, Messi, ni estàtua, ni homenatge.
Què opineu?
Ni oblit ni perdó, no? Mare meva. És que ha quedat així, eh?
Ha quedat així, sí. Ha quedat, sí, sí, vamos... Sí. Bueno, jo crec que també hi ha una bona part de la massa social del Barça que li encantaria, doncs...
No, jo ho entenc, sóc un rara avis, sí, dintre dels socis del Barça, però considero que el Messi en aquell moment no es va portar bé, es va parlar de moltes coses, però ell quan dona la roda de premsa, sapiguem a l'entorn de Messi i qui era Messi en aquell moment, ell no pot signar un contracte amb un ex en qualsevol equip, sigui qui sigui, amb un plaç de 48 hores, perquè els contractes del Messi sempre han sigut eterns. Per tant, quan ell va fer aquella roda de premsa, ell ja ho tenia fet amb el Paris Saint-Germain.
Ah, o sigui que us va enganyar?
Jo així em vaig sentir.
Va fer un Figo.
Ostres,
bueno, sí, un Figo 2.0.
En matí, Joan García.
No, Joan García és diferent, perquè el pobre jugava amb un espanyolet que tampoc...
Ostres, jo que pensava que... Déu-n'hi-do, escopetazo, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, sí, és el soci emprenyat. El soci emprenyat que...
Se'l pot enganyar, el soci.
Bueno.
Amb el tema Messi, la culpa no és de Messi, la culpa és de tots els presidents que l'han anat pujant els sous a un nivell...
Correcte.
A un nivell que no són ni legals i que han portat a l'Arsa... que Messi ha fet coses molt positives, és a dir, l'ha donat moltes Champions, moltes lligues, perquè és boníssim, però també els presidents crec que no han tingut gent al costat de dir, ei, fins aquí, i com no ho han fet, doncs al final l'han portat a un problema a nivell gran. Però evidentment que Messi és el millor jugador de la història del Barça i que juntament amb Xavi, Iniesta i Busquets, Pujol i Piqué han construït un dels millors equips de la història. Per tant, tots aquests jugadors mereixen una estàtua, perquè al final un sol jugador no fa un equip.
Però com que ja n'hi ha dos, no?, d'estàtues, els hi faltava aquesta.
Kubala i Cruyff, que per mi són els buques insignies del Barça. Apuntant això que deia el company, és una veritat com un temple, és a dir, el Barça està patint la situació econòmica que està patint, primer pel Messi, perquè cada any se li renovava un contracte a l'alça, que el Messi va acabar cobrant del Barça 120 milions a l'any. I la mala gestió que va comportar sobretot en Bartomeu, perquè van fitxar Coutinhos, Dembélé i Griezmann, que van costar 400 milions al Barça. Si li afegeixes la fitxa del Messi, estem parlant de quasi 500 milions de càrrega econòmica pel Barça amb 4 jugadors, que realment els altres 3 poca cosa van aportar.
Mira, hi ha una cosa que ens agradarà molt... A mi, per exemple, hi ha moltes coses de Florentino Pérez que no m'agraden, ¿vale? Però hi ha una cosa que amb el tema jugadors, crec que és una cosa a aprendre. Quan el tema Cristiano Ronaldo, tema Sergio Ramos, tema Casemiro, ara passarà amb el tema Vinicius, els jugadors, o sigui, el club per sobre dels jugadors.
Sí, completament.
Això, per suposat. I aquí la figura és l'entrenador, que és el que mana, i el president és el que dirigeix, o el director esportiu, o el que sigui. ¿vale? Que en el cas de Florentino, com és el director esportiu ell també, doncs pràcticament per això és important, no? Però que em vinc a referir que això, que en el moment que els jugadors no estan d'acord, vale, molt bé, tu porta una clàusula, porta els diners que faci falta i s'ha acabat. I aquest és el problema que jo crec que el Barça va fer amb Messi i amb alguns jugadors. Sí. Que al final el club ha d'estar per sobre de tots els jugadors. Els jugadors passen i el club continua, igual que els entrenadors, igual que els presidents. I aquest va ser l'error del Barça, i el va pagar molt car.
El Barça ha volgut mimar els seus jugadors a base d'això, de contractes amb unes quantitats desorbitades.
Sí, i el que pots assumir també...
El Barça encara està pagant indemnitzacions, o digue-li com vulguis, de Piqués, d'Albes i de tot això, i de Busquets, eh?
En diferit, no?
En diferit, eh? Cuidado, sí. I són jugadors que, en el pitjor dels casos, ja fa 3-4 anys que no hi són, i encara ens estan costant calés.
Vinga, passem molt ràpidament, Sui, això... això costa diners. Parlem de selecció. Espanyola, que va jugar dissabte, va ser? Que va jugar?
Sí, dissabte.
Sí. Dissabte a Geòrgia, i que va superar sense gaire dificultat al tràngol, i ara li queda enfrontar-se a Turquia demà a 9:15 a la Cartuja. Això està, diríem que a nivell de resultats està pràcticament fet, la classificació. 0-10. La classificació per al Mundial, però després hi ha el tema aquest dels jugadors que van tocats, que tornen cap a casa, no? Què us va semblar el que va passar amb Lamin Yamal i el que ha passat ara amb Hussein?
Amb Lamin jo crec que hi ha un problema greu de comunicació que ve ja de concentracions anteriors. És a dir, si tu tens un programat que vingui un metge, tu diumenge l'has de dir a la selecció: ei, dilluns pel matí hem quedat perquè ha de venir un metge per parlar de la pubalgia de Lamin, ja us mantindrem informats del que ens diuen. I jo crec que la selecció hagués dit, vale, encantats, però jo crec que aquest error de comunicació per mi va ser un greu error del Barça. I el que ha passat amb Hausen, jo crec que ha sigut molt semblant al que va passar l'altra vegada amb Ferran Torres. És a dir, que han vist que ha tingut unes molèsties durant la concentració i han dit, me lavo les manos abans que hi hagi algun problema, i millor això, no? A més, ja estan classificades pel Mundial, havia de passar una catombe perquè Espanya no estigui classificada al Mundial amb un grup tan fàcil. Aleshores, ara ja per fi ja podrem desconnectar de les seleccions fins al mes de març.
Ui, que bé. Miqui,
és una alegria, això de fins al mes de març,
Home,
fins a l'any que ve,
amb la
fins a l'any que ve, tu. O sigui que es van acomiadar tots i van dir hasta l'any que viene, van dir alguns ojalà, no? En alguns casos, no, però bé, jo crec que el tema de les seleccions és un tema que insistiré 50.000 vegades, que s'ha de fer tot en un mes, totes les classificacions, preparacions, etc. Fer-ho tot en concentracions d'un mes, no tallar la competició de Lliga, perquè crec que és un insult pels aficionats, és una, parlant així en un idioma col·loquial, és una tallada de rotllo increïble de la competició, i jo crec que ara el que s'ha de fer, doncs, és única i exclusivament disfrutar de la competició de Lliga, de la Champions i la competició de clubs. El tema de la selecció, doncs jo crec que tret de Mundials i Eurocopes, doncs que aquest any tindrem 102 partits, només el Mundial, doncs jo crec que ja en tindrem prou, no?
Jolín, déu-n'hi-do. Sí, em sembla que és el Mundial amb més participació, no? De seleccions.
Ostres, espera un moment, Carme, que ha publicat el periodista d'Onda Cero, Alfredo Martínez, els preus del debut al Camp Nou.
I a pensar que era alguna selecció que s'incorporava al Mundial.
Preus per al públic,
Són una
absoluta
barbaritat. 589 euros la tribuna, 199 euros als gols, i els socis tindran 20% de descompte, és a dir...
Sí, sí, els socis no abonats a Montjuïc, el soci amb carnet de socis. Això ja ho he vist jo, que he fet la prova amb les localitats de gol. O sigui, el gol val 214 euros segona graderia. Quan nosaltres hem pagat d'un abonament de tota la temporada entre Montjuïc i el Camp Nou, no ha arribat als 400, 390 i pico. o sigui, amortització, dos partits.
I espera't, perquè de cara a la temporada que ve comprovarem i es posarà de manifest el que tu ja ens vas...
Jo us ho vaig dir fa tres temporades.
Comentar, sí, fa ja bastants tertúlies, sí. Que els preus...
El juliol del 23 us ho vaig comentar, això.
Jolín, quina memòria.
Però
l'any que ve...
L'any que ve, el Barça ha de jugar a Montjuïc, no? Si no m'equivoco, perquè és quan posen el sostre i aleshores no pot jugar, o això és d'aquí dos anys?
No, això és d'aquí dos anys.
D'aquí dos anys, és a dir, l'any que ve jugarà al Camp Nou, segur.
L'any que ve jugarà al Camp Nou, però també amb unes determinades restriccions, perquè tampoc estarà al 100%, i jo crec que encara no serà la localitat definitiva dels abonaments corresponents als socis.
Aquí el que no ha tocat sostre és el preu de les entrades. Que això és el que...
No, no ha tocat.
Aquí la porta obre la porta, eh?
Ojo, perquè si estem parlant de que el dia del Bilbao val 500 i pico d'euros, quasi 600...
Quan arribi el Madrid...
No vull pensar, al mes de maig, jugant a la Lliga contra el Madrid en aquí, et fotrà la tribuna a 1.200 euros.
O un quart de final de la Champions.
O un quart de final
de la Champions. Has de donar el fetge per poder entrar al Camp Nou.
O el que sigui. Vull dir, cuidado, que el futbol ja s'ha desorbitat. Però el Barça, bueno, està ja ultrapassant els límits de tots els equips de primera línia.
El Madrid, si no m'equivoco... eren 100 euros l'entrada més barata contra equips de la part més baixa de la classificació. És a dir, és
una barbaritat. El Barça segueix sent el club més barat pels socis. Però jo crec que això s'acabaria.
Sí, no, s'està acabant.
Jo crec que s'ha acabat.
Arriba el moment de la sagnia. Sí, o sigui que...
Sí, bueno, ja ho patirem.
Sí, sí.
No queréis
un estadio nuevo, ¿no? Segurament hi haurà molta gent que dirà: no queréis un estadio nuevo, pues toma. Però no, al final jo crec que s'aprofita.
Home, però és que el Barça ho havia de fer, ho ha fet l'Atlético de Madrid, ho ha fet el Madrid, ho va fer l'Espanyol. Escolta, que els estadis també tenien la seva edat.
Que per això, que jo crec que és a vegades prendre el pèl a l'aficionat, al soci, no? De dir, mira, ara teniu un estadi nou, no us queixeu. Bueno, jo crec que entre poc i massa, eh?
Senyors, el Barça de bàsquet té nou entrenador, Xavi Pascual. Dic nou perquè acaba de signar fins al 2028. Ja el coneixen a la casa, ell també coneix a la casa a la perfecció. I no sé si veieu, després dels últims resultats a mans del segon entrenador, Orellana, si no m'equivoco, que això feia una mica de pudor de fer el llit a l'entrenador?
Bueno, jo crec que sí, que ja no van acabar bé la temporada passada i que ara s'ha vist amb l'Orellana, no? És a dir, que és el seu segon i que hagin guanyat tres partits, dos d'Euroliga i un de CB, de la manera com han fet, fa que agafem moltes sospites, no?
Bé, benvingut Xavi Pascual, Eduard.
Sí, aviam, jo crec que millor que el pobre Peñarroya, doncs sí, més que res com a carisma, posicionament, actitud davant dels jugadors en un partit. Vull dir, jo Peñarroya no el vaig veure mai com a un primer entrenador del Barça, és com quan està el Grimau, o sigui, jo crec que no són entrenadors pel Barça.
Molt
crec
bé.
Que també hi ha una part de que li hagin fet allí, completament d'acord, perquè no pot ser que els mateixos jugadors en 3 dies canviïn el xip.
Marxem.
Es carreguin a dos equips de...
Marxem. Sí, que va, no, marxem. No li ha quedat lloc al Miqui. A tu t'està bé el Pascual, no?
Sí, vale. Seré contundent.
Perfecte.
Sí, jo crec que
ho deixem aquí. Que tinguem molt bona setmana.
Apa.
Adéu. Ai, és veritat. Vinga.
Ràdio Sant Cugat. Pastora Soler celebra 30 anys de carrera amb un concert molt especial al Teatre Auditori Emma Vilarasau Sant Cugat.
Pasó de todo y quizás no me dio tiempo a pensar lo que vendría después.
Dissabte 22 de novembre a les 8 del vespre, l'artista sevillana repassarà moments clau de la seva trajectòria, grans èxits i cançons icòniques.
No t'ho perdis. Entrades a tesantcugat.cat.
Agafar les seves bicis i animar-los.
i estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides mentre trafico el meu enyor que és polissó de valls i viles que duc els ulls, mal temps i fred que l'he somiat amb tu. Un viatge llarg he robat a un circ sencer tota la màgia per regalar-te. He assaltat 200.000 trens per fugir amb tu. De matinada he seguit tots els camins i he traficat amb l'enyorança mil desitjos i